Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
La generació del baby boom, la nascuda a la dècada dels 60, es fa gran i la patronal de la residència es pinta un futur inquietant. D'aquí 10 anys necessitarem més del doble de places. Ara en tenim 60.000 i en caldran 80.000 més. Places noves. I clar, també caldrà gent que els atengui. 26.000 treballadors més necessitarem, segons calcula l'ACRE, que demana un pacte de país, ja no només per decidir com es finança, sinó per replantejar tot el sistema.
Possiblement, llevat la Covid del mig, estem vivint uns dels moments més difícils. És a dir, ara mateix no hi ha ni la vocació que tenia aquella bé, ni hi ha infermeres.
I això, sumat a l'envelliment de la població i sumant-hi també la baixa natalitat, tots signes dels nostres temps, ens obliga a explorar altres vies, per exemple, les llars compartides o l'atenció domiciliària.
A casa, genial, tothom que pugui estar a casa. A mi l'únic que em preocupa de casa és la cobertura social.
Perquè per quedar-se a casa s'ha de poder fer en condicions i això requereix diners. I trobar els professionals per fer-ho. Amb vocació, sí, però ben pagats també. Com mereix la feina que fan, que és cuidar-nos, els avis i de retruc a tota la família.
Catalunya al dia.
En parlarem al Catalunya al dia d'aquest dimecres 22 d'octubre. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia.
En què estarem pendents de les últimes novetats sobre les vaques amb dermatosi nodular i també de les aus amb grip. Al Delta de l'Ebre se n'han detectat dos casos en ocells salvatges.
El govern ja aplica restriccions com la prohibició de caçar en un radi de 3 quilòmetres, però els ecologistes ho veuen insuficient.
Denunciem aquest tema com a de greu irresponsabilitat. Considerem que el mínim hauria de ser 10 quilòmetres de radi a partir del punt on s'ha trobat aquest ocell i com a mínim 30 dies.
A la Empordà, els alcaldes reclamen una segona regió policial a la demarcació de Girona, que és l'única que només en té una.
Tenim un flux a través de la frontera i de tota l'AP7 i el tema que tenim aquí un centre penitenciari important.
Són alguns dels arguments que dona el president del Consell Comarcal de l'Alt Empordà per poder tenir més Mossos.
Interior els ha contestat que s'ha d'estudiar a fons i que amb l'aplicació, amb l'ampliació de la comissaria de l'Escala o la construcció de la de Llançà, ja tindran més policies. I una mica més avall, al Baix Empordà, els pagesos han aconseguit reduir un 20% la despesa d'aigua.
Fonamental anivellar amb làser cada any. Llavors, a nivell general, els punts d'entrada d'aigua en el camp, tens menys aigua per entrada, però queda més ben distribuïda.
Són algunes de les tècniques que fan servir els regants del marge dret del Ter, al Baix Empordà, herència de l'època de sequera, que ara continuen aplicant.
Doncs sapiguem si hi ha tranquil·litat aquesta hora a les carreteres. Equip viari, Txell Garriga.
Bon dia, Estel. Doncs en general sí, encara pot quedar això sí una mica de densitat a la corona de Barcelona des del Llobregat per la 2 i la B23 per un accident que ja s'ha retirat. A les rondes de Barcelona hi ha també circulació intensa en sentit Llobregat per la litoral, alerta per alguna possible incidència al punt de Montjuïc i a dins de Barcelona també està tallada la via Laietana per manifestació. A la resta de xarxa, de moment, molta tranquil·litat.
I pel que fa al temps, Francesc Mauri, últims dies d'estiuet ja?
Sí, últims dies de temperatura elevada i ara mateix fregant els 30 a prop, 27, 28, en alguns punts del sud de Catalunya. Avui es fregaran els 29, 30, en alguns punts de l'Ebre, les més altes, en general forquilla entre els 23 i 26 o 27, que és aquest estiuet. Demà encara el tindrem. A partir de divendres baixa la temperatura i aquest descens es notarà bastant més entre dilluns i les primeres hores de dimarts. No venen precipitacions. Demà, potser algun ruixat al Pirineu, però sí que ve vent, pendent sobretot del vent. Demà, a moltes comarques centrals de Catalunya, altiplà central, Camp de Tarragona i especialment Costa Barcelona, l'àrea més poblada del país, on hi pot haver ratxes de 70-80 per hora.
Molt bé, gràcies, Francesc. I els esports, Au del Serra, amb quins titulars avui?
Doncs després de golejar i l'Olimpiakos per 6-1 i sumar el segon triomf de la temporada de la Champions, el Barça ja ha començat a centrar-se a partir d'avui en el clàssic de diumenge al Bernabéu, on Flick no podrà seure a la banqueta perquè l'han sancionat avui amb un partit. El Barça pensa ara recórrer apel·lació. L'Uni Girona buscarà aquesta tarda la tercera victòria seguida a l'Eurolliga femenina. Ho farà aquesta tarda a Fontejau davant els Burges francès. A la demarcació de Tarragona ens fixarem en la trobada que es farà aquesta tarda entre els tècnics del Sabadell Ferran Costa i del Nàstic Luis César, previ a un nou derbi català de la Primera Federació de Futbol amb els dos equips situats en zona de play-off d'ascens. I a Lleida parlarem de l'empat de Lleida en vol a la pista del Mislata valencià en partit ajornat de la Divisió d'Honor Or femenina.
Doncs tot això quan faltin 6 minuts per les dues del migdia. Abans ens queda tot el Catalunya al dia per explicar. Comencem. Catalunya al dia. La patronal de residències de la gent gran, l'ACRA, alerta que d'aquí 10 anys Catalunya necessitarà 80.000 places més i 26.000 professionals més davant l'arribada de la generació del baby boom a la tercera edat. Per això reclamen un pacte de país per dotar el sector de més finançament i replantejar també tot el sistema de dependència, apostant més per l'atenció domiciliària. Mar Riera, bon dia.
Bon dia. L'informe d'ACRA apunta que d'aquí a 10 anys més del 7% de la població catalana tindrà més de 80 anys i caldrà doblar l'actual nombre de places de residències per gent gran. La presidenta d'ACRA, Cinta Pasqual, demana un pacte de país, com deies, en matèria de dependència i aposta també per nous models, com ara els cohabitatges, perquè persones grans no dependents puguin viure també en comunitat, i també ampliar les hores de cures al domicili per poder allargar al màxim l'estada a casa.
Necessitem places per atendre'ls i, sobretot, un sistema de serveis diferent. A casa, genial, tothom que pugui estar a casa. A mi l'únic que em preocupa de casa és la cobertura social. És a dir, ara farem i treballarem per la cobertura sanitària, necessari també, però la cobertura social, nosaltres no som Andalusia, que està 12-15 hores a la setmana. Nosaltres tenim una mitjana que és de 3,5-3, no arribem al 4.
Clar, perquè per quedar-se a casa fa falta personal i, de fet, aquesta és una de les preocupacions del sector.
Sí, asseguren que cada vegada és més complicat trobar infermeres o auxiliars que vulguin treballar en una residència o amb l'atenció domiciliària, ja que en el sector sanitari cobren molt més. Pasqual creu que l'única solució passa per millorar les condicions laborals i que hi hagi un conveni únic amb Salut.
Possiblement, llevat la Covid del mig, estem vivint uns dels moments més difícils. No hi ha professionals, no hi ha aquesta vocació que vos dia abans, però la manca de professionals fa que jo tingui que animar tothom a que es dediqui en aquest sector, que mitjançant el pacte de país aconseguirem més diners i aconseguirem millors condicions laborals.
A més, lamenta que l'actual sistema sociosanitari no funciona. Encara costa que els centres d'atenció primària donin atenció mèdica a les residències. Actualment, els tràmits per demanar un grau de dependència diuen que s'allarguen més de 9 mesos i la llista d'espera per tenir el pla individual d'autonomia, el pas previ per demanar una plaça en una residència, és de més de 38.000 persones, unes xifres semblants a les d'abans de la pandèmia.
Passen 8 minuts de la 1 del migdia. Més xifres a Catalunya. Una de cada quatre persones en situació de sensellarisme té fills a càrrec seu. Ho denuncia l'entitat Som Llar, que ha presentat un informe aquest matí, en què explica que cada cop es detecten més persones amb criatures que dormen en situacions precàries. Quim Codines, bon dia.
Bon dia. Doncs sí, Estel, de les 652 persones que va atendre Som Llar el 2024, el 44% eren infants que oscil·len en trajectòries intermitents d'habitatges. És a dir, no viuen al carrer, però es considera que estan en risc d'exclusió residencial.
Clar, i quan es considera que una família està en aquesta situació, en risc d'exclusió residencial?
Doncs tenint en compte que el lloguer mitjà a Barcelona és de 1.046 euros al mes i l'ingrés mitjà d'una família és de 3.138, totes aquelles famílies que tenen ingressos per sota d'aquesta mitjana i, per tant, que han d'invertir més del 33% del que guanyen en un habitatge, es considera que estan en risc d'exclusió residencial. Aquesta nova realitat, coneguda com a sensellarisme familiar, és fruit de l'encariment de l'habitatge, la precarietat laboral i la manca de xarxes de suport. Ho explica Carolina Pallàs, directora de l'associació Som Llar.
Ens trobem que veníem d'un capital fort a nivell social i en unes ciutats on hi havia terrenys, on hi havia suport familiar i veïnal, quan hi havia processos migratoris, i ara estem en una situació d'empobriment social d'orientació a allò individual i no a allò col·lectiu, i la manca d'espai que tenen les ciutats en una situació de parc envellit especulat, a més de que alguns pisos es troben buits.
Som llar alerta que moltes d'aquestes famílies no viuen al carrer, però sí en situacions complicades com habitacions de lloguer, pisos sobreocupats o allotjaments temporals. L'entitat reclama més habitatge públic, polítiques preventives i una mirada feminista i comunitària per garantir que totes les famílies tinguin un espai segur on viure.
Doncs ara una xifra que ens ha sorprès perquè baixa la xifra de persones que dormen al carrer a Tarragona. Més d'un centenar de voluntaris han recorregut durant tota la nit els carrers de la ciutat per fer el recompte anual, que ha detectat 84 persones sense llar. L'Ajuntament fa servir cada any aquestes xifres per planificar accions dels serveis socials per a aquest col·lectiu. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
I fa un any, per tant, hi havia més gent dormint al carrer, no?
Sí, efectivament, s'ha passat dels 91 de l'any passat als 84 d'aquest any i trenca així una tendència que estava a l'alça des dels últims anys. Són, en total, 44 homes i 9 dones. N'hi ha 13 de qui no s'ha pogut identificar el sexe en aquest recompte. Per zones, 32 s'han trobat a la part alta, 28 a la part baixa, 5 a llevant i un altre a ponent. També s'han comptabilitzat 18 persones que dormien a l'alberg. El recompte ha començat amb les instruccions que s'han donat als 140 voluntaris que s'han anat desplegant en grups de 3 persones pels diferents barris de la ciutat, com el Joan Boada.
Sent el menys invasiu possible, doncs, pues intentar veure això, si és home o dona, si va estar al ras o no està al ras, si està acompanyat de mascotes o no està acompanyat, registrar tots aquests paràmetres.
Sònia Hors, la regidora de Protecció Civil, recorda que aquestes accions que ja fa anys que es fan a Tarragona són molt importants per dimensionar el sistema d'atenció al col·lectiu en casos d'emergències.
Com una eina clau per reforçar aquesta planificació, no?, i la coordinació dels dispositius d'emergència social, especialment en episodis de risc, com onades de fred, onades de calor o altres situacions de vulnerabilitat. I aquest dispositiu és també una mostra de compromís institucional, no?, amb la protecció de les persones.
Entre les persones que han participat en aquest recompte anual hi havia la Maria José i la Margarida, que fa anys que hi col·laboren.
No som conscients, no sabem el que és viure al carrer. Qualsevol persona que la veus allí al carrer demanant o alguna cosa, la gent no tendeix a no a criticar-los, però sí a jutjar-los, no? I no sabem quina vida o què els ha portat a estar aquí, no?
Jo vaig arribar a trobar gent que podien ser els meus fills, gent molt jove, de 18 anys i 9 anys, que no t'ho esperes.
A Tarragona, els últims 2 anys s'ha aconseguit treure del sensellarisme 32 persones. La ciutat compta amb 18 places en pisos per treballar la recuperació i l'autonomia d'aquestes persones sense sostre i amb 14 places més al Domus Mar, d'acolliment temporal pels més joves. Tarragona compta també amb el punt d'atenció a persones sense sostre que proporciona atenció social i derivació a recursos d'alimentació, higiene i pernoctació a les persones que es troben en aquesta situació de carrer.
Doncs gràcies, Manel Sastre, per haver recollit aquests valuosos testimonis de persones que ajuden aquest recompte de gent que viu al carrer. Gràcies, bon dia.
Bon dia.
L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, reitera al Matí de Catalunya Ràdio que el desallotjament de l'antic institut B9 del barri de Sant Roc i ocupat des de fa més de 2 anys per més de 400 persones és qüestió de dies. David Àngela, avui Albiol ha aclarit per on passa el futur d'aquestes persones, que són majoritàriament immigrants d'origen subsaharià en situació irregular, oi?
Hola, bon dia. Doncs Albiol, d'una banda, avui ha qüestionat que l'administració central faciliti l'arribada d'aquests immigrants i que després se'n desentengui. I sobre el futur d'aquestes persones ha distingit els que han requerit l'atenció dels serveis socials d'aquest altre grup.
Si tu autoritzes que vinguin, doncs aleshores tens que assumir i no traslladar el problema a l'Ajuntament de Badalona o als veïns de Badalona per posar un exemple. Aleshores, vostè m'està dient que l'Ajuntament de Badalona només donarà atenció amb aquelles persones que estan en procés a través dels serveis socials. Aquells que s'han dedicat a crear problemes de convivència, de civisme i de delinqüència, a Badalona, jo li dic molt clarament, no els vull.
També entrevistat pel Matí de Catalunya Ràdio, en Yunus, un dels residents del B9, alerta que no tenen alternativa i denuncia racisme també immobiliari.
No, nosotros no hemos venido aquí a ocupar ningún sitio, hemos venido a trabajar aquí. Pero como no hay otra alternativa, y hay varios factores que nos empujan a vivir este tipo de situación. Y la vivienda es muy cara, Primero y segunda es tenemos el racismo inmobiliario también cuando sepan que tú eres negro para que te dan habitaciones muy difíciles.
Recordem que la setmana passada el col·lectiu Irídia va presentar una denúncia a l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació per evitar el desnonament d'aquest assentament.
I l'Audiència de Barcelona absol la gent de la Guàrdia Urbana de Barcelona que va disparar i ferir greument un home sense sostre l'any 2020. L'home sense llar, a qui la Fiscalia també acusava per agressió a l'autoritat contra el policia, no s'ha presentat i es troba en rebel·lia processal des de fa 2 anys. El tribunal, finalment, ha desestimat l'acusació popular de la Fundació Arrels. Audiència de Barcelona, Marc Camps.
Finalment no s'ha celebrat el judici contra l'agent de Guàrdia Urbana que el novembre de 2020 va disparar un tret contra un sense sostre a la capital catalana. La víctima està il·localitzable i en rebel·lia processal, ja que també estava acusat d'agressió contra el policia. Tal com demanava la defensa, el tribunal absol l'agent, mentre que Arrels, com a acusació popular, reclamava 10 anys de presó per un delicte d'homicidi en grau de temptativa. Des de la Fundació parlen d'un cas de porofòbia. Eva Jovell, que advocada d'Arrels, considera que la decisió del tribunal ha estat molt restrictiva.
Persones que estan sense llar també s'ha de tenir en compte, doncs, això, que no tenen telèfons mòbils, que no tenen cases on les poden notificar, que no tenen un espai en el que estan segurs i de manera permanent. Per tant, aquesta exigència amb aquest perfil de persona, vull dir, entenem que és una interpretació molt restrictiva i molt contrària als drets els drets fonamentals.
En aquest cas, la Fiscalia no va acusar la gent al·legant que va actuar en defensa pròpia. L'absolució, però, encara no és ferma i des d'arrel ja han dit que presentaran recurs.
Catalunya al dia. Passa un minut d'un quart de dues del migdia. Un dia més hem de parlar de la dermatosi nodular, la suspensió de les exportacions d'animals vius per aturar l'expansió d'aquesta malaltia afegeix un nou motiu de preocupació al sector, tant els ramaders amb granges de vaques i vedells com els escorxadors i també les empreses càrnies. A França, on es compren vedells d'engreix, també han prohibit temporalment les exportacions. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia.
On es venen sobretot aquests animals vius?
Doncs es venen sobretot al Marroc, al Líban i Líbia. Concentren més d'un 80% de les exportacions de vacum procedent de Catalunya. La decisió del Ministeri d'Agricultura atura les exportacions i ara caldrà fer les condicions de venda en països tercers per l'impacte de la malaltia. Són acords bilaterals. Pot passar, per exemple, que qui compra el bestiar decideixi bloquejar directament la compra al conjunt de l'Estat o bé limitar-ho a una comunitat o a una demarcació. En tot cas, el president de Saja Lleida, Pere Roquer, confia que sigui una mesura temporal.
Suposa un mal de cap més pels productors ramaders i, evidentment, el que nosaltres diem des de Saja és que sigui el més aviat possible una altra vegada l'obertura de les fronteres, que es busqui aquells acords bilaterals amb altres països per a que es torni a fluir l'exportació.
Del mateix parer, Ignasi Pons, secretari general de la Federació Empresarial de les Indústries Càrnies, que agrupa 180 escorxadors, sales de desfer i fabricants d'embotits de Catalunya, explica que de moment no han reduït l'activitat, però que si continua el degoteig de granges amb el bestiar immobilitzat, afectarà els escorxadors.
Una situació que està afectant directament en els escorxadors, doncs, evidentment, doncs, perquè hi ha tota una problemàtica per el sacrifici d'animals i el moviment d'animals, i això està, doncs, evidentment, doncs, condicionant el dia a dia, no?, en els escorxadors també.
I en declaracions al Catalunya al Dia reconeix també que la crisi derivada de la dermatosi nodular no arriba en un bon moment per al sector.
Si anem buidant tantes granges, no hi haurà tants mamelons a fora per portar aquí per omplir, perquè ja el sector bucú ja en faltaven de vedells. Vull dir, no, aquesta enfermetat no ens ha agafat en un moment on hi havia un excés d'animals, al revés. Tu mira les produccions. Al moviment d'Europa falten animals.
Les exportacions catalanes d'animals vius del sector boví van caure a la meitat entre el 2023 i el 2024. També va caure d'un 26% la venda de carn.
Doncs sí, realment és una situació complicada que ara s'acaba d'agreujar amb aquesta dermatosi nodular. Gràcies, Fèlix, bon dia.
Bon dia.
I al Delta de l'Ebre, la setmana passada es van detectar 2 casos de grip aviària en aus salvatges.
És un virus d'origen animal.
El provoca un subtipus del virus de la gripa.
Pot afectar espècies d'aus, tant silvestres com de companyia.
També les que ens mengem, com pollastres i galls d'indi.
El risc de transmissió d'aus a humans i entre humans és molt baix.
Per reduir el risc de contagi, es recomana minimitzar el contacte amb les aus infectades o que puguin estar-ho.
Doncs davant d'aquests casos, el govern ha restringit activitats com l'anellament d'aus i també ha prohibit durant 30 dies la caça en un radi de 3 quilòmetres dels punts on hi ha hagut els positius. Per l'entitat ecologista JAPEC, però, cal més madurar. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I què demanen, doncs?
Doncs mira, bàsicament ampliar dels 3 als 10 quilòmetres el radi de prohibició de la caça és el que asseguren saber d'altres cops. Els dos últims casos són d'aquest mateix estiu a l'Alt Empordà. El govern ha prohibit la caça en aquest radi de 3 quilòmetres des d'on els van detectar els casos aquí al Delta de l'Ebre. Una mesura que ha de caure la setmana vinent perquè ja hauran passat 30 dies des que es van trobar els cossos. Xavier Jiménez és el president del JAPEC.
Denunciem aquest tema com a de greu irresponsabilitat. La setmana passada vàrem enviar una carta al conseller Ordeig demanant la prohibició immediata de la cacera. L'ideal seria el Delta de l'Ebre en la seva totalitat, perquè és un lloc on hi ha molta mobilitat d'ocells, però considerem que el mínim hauria de ser 10 quilòmetres de radi a partir del punt on s'ha trobat aquest ocell i com a mínim 30 dies, que és el que s'ha estat aplicant altres vegades quan han passat casos similars.
En aquesta equació hi ha dos departaments de la Generalitat implicats, el de territori, que el que ha fet és prohibir les activitats que impliquin contacte entre les aus i els humans, un exemple podria ser l'anellament, i d'altra banda també i Agricultura, que ha fixat zones de seguiment i control del brot. En tots dos casos detectats, la variant del virus és la més perillosa i ara per ara, però, no hi ha perill pels humans.
La 1:20, els alcaldes de l'Alt Empordà reclamen que es creï una segona regió policial a la demarcació de Girona amb base a la comarca i més efectius per reforçar la seguretat i fer front a la multireincidència. Creuen que factors com el fet de ser zona fronterera i de costa, a més de tenir infraestructures com el tren i l'AP7, faciliten fenòmens com ara el cultiu i tràfic de drogues. Girona, Maria Rovira, una situació que han exposat en una reunió del Consell d'Alcaldies de l'Alt Empordà amb representants del Departament d'Interior.
Sí, van posar, de fet, dilluns en de relleu les problemàtiques de seguretat d'una comarca que té 68 municipis i una realitat social i territorial que fa imprescindible, diuen, un reforç dels Mossos d'Esquadra. I consideren que una regió policial Girona Nord, en base a l'Alt Empordà, serviria per descentralitzar i dotar la zona dels efectius necessaris. Ho explicaven aquesta emissora Agustí Badosa, president del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i alcalde de Sant Pere Pescador.
Tenim un flux a través de la frontera i de tota l'AP7, que malauradament tota la gent que d'alguna manera vol fer algun tripijoc ens els trobem ràpidament a la zona nostra. El tema litoral i el tema turístic i tot això també ens afecta. I l'altre mix, el tema immigració i el tema, home, que tenim aquí un centre penitenciari important, que vulguis o no, també és un element que al final s'ha de gestionar.
Des del Departament d'Interior apunten que s'està treballant en les infraestructures actuals, per exemple, amb l'ampliació de la comissaria de l'Escala o la construcció de la de Llançà, i per incrementar els efectius de la zona. I que també es treballa amb un canvi de concepte de patrullatge per fer-lo més pròxim. Sobre una nova regió d'emergències apunten que s'ha d'estudiar tenint en compte diversos factors i que no es pot determinar d'un dia per l'altre.
I Maria, en aquesta reunió també van aprofitar per demanar un nou jutjat al Partit Judicial de Figueres amb la finalitat de poder agilitzar els tràmits.
De fet, l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, va afirmar en aquesta emissora que, a més d'acabar amb el greuge territorial que comporta que la demarcació de Girona sigui l'única amb una sola regió policial, cal també un nou jutjat, tenint en compte que el Partit Judicial de Figueres és el que inclou més municipis de tot l'estat.
Vam intentar dotar de múscul la vessant policial, perquè necessitem més recursos, però, òbviament, l'altra vessant que està interlligada és la vessant judicial, perquè ja farem molt de detenir-los si al final, quan els portem davant de la justícia està col·lapsada i no els hi dona sortida. Ho volíem liderar des de Figueres perquè entenem que Figueres pateix aquesta problemàtica, però aquesta problemàtica és extensiva a tots els municipis de l'Alt Empordà.
El nou jutjat penal que es reclama hauria de permetre que es puguin fer efectius els judicis en un temps màxim de 30 dies.
Yeah. Més coses. La justícia torna a demanar a Google les dades del telèfon mòbil del jove assassinat a les Borges Blanques quan custodiava una plantació de marihuana. Aquesta setmana fa 4 anys que va desaparèixer i no se n'ha trobat mai el cadàver. Lleida, Noelia Casellas, quins arguments dona Google per no donar aquestes dades?
Bon dia, Estel. La companyia apel·la a la llei de protecció de dades, però l'advocat de la família del noi, Josep Lluís Jordan, està convençut que tot plegat és un error.
Vam entendre que s'havien equivocat i que es referien al donar les dades del principal investigat. En canvi, estem demanant les dades de la víctima.
Volen saber la ubicació exacta del telèfon del noi el dia que va desaparèixer i els dies posteriors. Per això el jutjat ha tornat a demanar via Mossos d'Esquadra que es faci el requeriment a Google. A més, s'ha acordat citar a declarar com a testimonis 4 persones més. Una és el germà del principal sospitós.
I això, Noelia, dèiem, que fa 4 anys que va desaparèixer.
Sí, el 21 d'octubre del 2021 es va perdre la pista del Pol Cugat, que llavors tenia 25 anys i vigilava una plantació de marihuana a les Borges Blanques. 2 dies més tard, 3 persones vinculades a aquesta plantació van denunciar que havien trobat el seu cos amb les mans lligades i una bossa al cap. Ho atribuïen a un narcoassalt durant el qual també els haurien robat la droga. La policia, però, no va localitzar mai el cadàver. L'advocat admet que això encara complica més la situació per a la família i que la investigació és molt complicada.
Perquè ens hem trobat des d'un primer moment amb una manca de col·laboració absoluta de tothom. Els que saben no volen dir-ho i els que no saben no volen saber.
Actualment hi ha 3 persones investigades per aquest cas.
I l'acusat d'intentar matar la seva dona a ganivetades fa 2 anys a Tarragona ingressarà en una unitat psiquiàtrica penitenciària. Avui s'havia de fer el judici per aquest cas, a l'Audiència de Tarragona, però totes les parts han arribat a aquest acord basant-se en l'informe mèdic que conclou que l'acusat té un trastorn mental. Tarragona, Clara Echevarría Domingo, per què s'ha pres aquesta decisió?
Hola, bon dia. Doncs, entre altres coses, perquè en els primers informes forenses ja s'apuntava la possibilitat que el presumpte agressor patia una alteració psicopatològica, a més de l'afectació de les seves facultats mentals pel consum d'estupefaents. Per això, en principi, per ara, l'acusat ingressarà durant 23 anys a una unitat d'hospitalització psiquiàtrica penitenciària per rebre el tractament que necessita, tot i que aquest temps d'ingrés pot variar segons la seva evolució. Això es basa en que se li ha aplicat un eximent incomplet per aquesta alteració psíquica, que és un atenuant que li redueix la pena, si bé és cert que s'han tingut en compte altres agreujants com el de parentesc i la reincidència. Els fets que s'havien de jutjar avui es remunten a l'any 2021 a Tarragona. Segons escrita fiscalia, l'acusat va trencar l'ordre d'allunyament al que havia estat condemnat. Va anar al domicili de qui era la seva esposa i la va agredir a ganivetades davant dels seus 3 fills menors que tenien en comú. Li va provocar una 70 de ferides. Des d'aleshores, l'investigat havia estat en presó provisional.
Gràcies, Clara. I en últim punt, encara judicial, l'Audiència de Barcelona ha denegat per primera vegada l'amnistia a un agent dels Mossos investigat per lesions i maltractament l'any 2019 durant les protestes per la sentència als líders del procés. Un jutge de Barcelona va acordar l'arxivament de la causa per l'aplicació de l'amnistia, però l'Audiència ha estimat el recurs que va presentar l'associació Irídia en representació del jove que va denunciar la gent i determinar que se l'enviï a judici. Dos minuts i mig, haurem arribat a 2:15. Parlem ara del malestar que hi ha al Moianès perquè la comarca no té pediatre assignat. Això era ahir al vespre, quan una 60 de persones van sortir al carrer per exigir una solució immediata a aquest cas, que no tenen pediatre. La professional que hi havia al cap de Moià s'ha canviat de centre i ara un pediatre d'Artés s'hi desplaça 2 matins a la setmana. El Departament de Salut diu que l'assistència està garantida i que s'han iniciat els tràmits per cobrir la vacant. Anem, doncs, a Moià. Allà hi tenim la Nati Adell. Nati, bon dia.
Bon dia, Estel.
Què diuen les famílies? Estan molt enfadades, suposo.
Bé, el que diu és que
solució provisional que planteja Salut es queda curta. D'entrada, reclamant un pediatre estable a Mollà i ja han recollit 500 firmes. Per la Núria Bach, mare de dues nenes, la situació és insostenible, diu, i discriminatòria. Se senten desprotegits.
Totalment desemparades, no? Fins que hem arribat a la situació límit actual, que és, doncs, no tenim pediatre, no? Llavors, qualsevol cosa, qualsevol urgència, ens hem de desplaçar a Manresa, o bé ens atén un metge que no és especialista, dos matins a la setmana un pediatre que ve des d'Artés, però evidentment creiem que això és absolutament insuficient.
I tal com estan les coses, la Mireia Ordeig, una altra mare, ha tirat pel dret per estar més tranquil·la.
Té un petit problema digestiu que estem veient que no es resol i veient l'atenció que tenim aquí, doncs hem decidit pagar i anar a la privada.
L'alcalde Dionís Guiteres fa costat a les famílies, ha explicat a aquesta emissora que a les zones rurals tenen un problema afegit.
Les zones rurals estem més perjudicades a l'hora de trobar professionals en l'àmbit de la salut o en l'àmbit de l'ensenyament perquè no tenim habitatge. De fet, a vegades em recorda que tornem als anys 60 i als anys 70 on hi havia la casa dels mestres i la casa del metge. Esperem no arribar a aquesta situació, però és una realitat.
Ja n'hem parlat altres vegades, el problema de l'atenció sanitària als pobles a l'àmbit rural. Anat, i sabem que Salut ha convocat l'alcalde d'urgència aquest migdia per parlar sobre aquest tema, però no sé si ha transcendit alguna cosa d'aquesta reunió, en sabem res.
Sí, Estel, que no hi ha cap novetat al respecte. Era una reunió, ens diuen, de seguiment. Salut insisteix que l'assistència està garantida amb l'infermera pediàtrica, el metge de família i aquests dos matins que ve un pediatre de fora i que continuen buscant professionals per cobrir de manera estable aquesta plaça.
Entesos, gràcies, Nati, bon dia.
Adéu-siau, bon dia.
Doncs amb els senyals horaris de 2:15, us expliquem que a Catalunya els cotxes d'ocasió són cada cop més cars i els últims mesos no han parat de pujar. Ara costen de mitjana 19.600 euros, segons els portals especialitzats. Miquel Muñoz, bon dia.
Bon dia. Els experts assenyalen l'augment de preus dels cotxes nous per explicar l'encariment. Toni Fuentes és periodista i director de Cotxe Global.
Es calcula que des del 2019 els vehicles nous s'han encarit de preu mitjà al voltant d'un 40%. Això vol dir que estan arribant al mercat de segona mà vehicles que tenien un preu en origen, com a nous, més alt.
Des de principis d'aquest any, aquest tipus de vehicles s'han venut més de 200.000, amb un fort increment dels elèctrics, que això sí, són més cars, ronden els 31.000 euros.
Gràcies, Miquel.
Gràcies.
Els Mossos d'Esquadra del davant han desmantellat una xarxa de contraband de vehicles robats. Hi ha 9 detinguts i se'ls atribueixen més d'una quarantena de robatoris. L'operació s'ha fet conjuntament entre les divisions d'investigació criminal de Girona i de Lleida. Ens ho explica des de Girona la Núria Peraire.
La trama robava els vehicles per enviar-los principalment a Gàmbia. Els 9 detinguts tenen entre 19 i 53 anys. La sospita dels Mossos es va produir al comprovar que en 2 anys es van robar uns 250 vehicles del mateix tipus, d'un SUV d'un fabricant asiàtic. Han pogut atribuir una quarantena de robatoris a la xarxa. Guardava els vehicles robats dins de contenidors de transport camuflats amb ferralla i els contenidors estaven en naus industrials o descampats. Després els enviaven a través del comerç marítim cap al continent africà. La xarxa actuava a Girona, Lleida, Osca, Castelló i Almeria i hi podria haver més detencions.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I com sempre a aquesta hora posem un ull a la web i a l'app de 3catinfo.cat per veure què estem mirant més, què consulten més els usuaris. Marc Vidal, bon dia.
Què tal, bon dia.
I avui és...
Mira, anem fins al Canà avui amb aquesta desena de veïns que seran els primers desplaçats climàtics de Catalunya. Uh-huh. Ja n'hem parlat aquests dies, no? Ahir mateix sentíem el govern doncs, que es posava en marxa, no?, per dir que efectivament que no hi ha més remei que fer aquestes expropiacions, aquestes cases que estan justament doncs, a la llera d'aquestes rieres aquí al Canà, a la zona ja a platja.
I ja deien que no només a l'Ebre, sinó que tot el litoral acabaria passant això
sí,
també.
Sí, realment, és, doncs, les primeres que tenim constància que hi haurà expropiacions d'aquestes cases per posar-les a un altre lloc, no?
Què més?
L'altra qüestió més consultada avui és aquest mapa de la desigualtat de renda a les llars. Aquí és un mapa d'aquests interactius que podeu consultar a través del telèfon mòbil i a través del web, en el qual podeu entrar, us podeu submergir exactament en quina és la desigualtat de la renda respecte a la mitjana catalana als vostres veïns.
Però als nostres veïns literals.
Sí, perquè està, diguem, com separat pel que són circunscripcions, seccions censals.
Ah, d'acord. Allà on votes, no?
No, sí. És a dir, al voltant del teu col·legi electoral, per entendre'ns. I, per tant, sí, gairebé, en el cas de Barcelona, doncs trobaries, perquè això aproximadament són uns 1.000 habitants, no?, per cada secció censal. Per tant, a Barcelona serien, doncs, un petit barri, un tros de barri.
Clar, un barri, no?
Camí Mataró, per exemple, altres poblacions així, capitals mitjanes,
com
doncs
per
ja
dir
són,
un així, random,
són,
no?
Estan més fragmentats. Però, per exemple, fixa't, Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, gairebé la renda mitjana és la mateixa a tota la ciutat.
Ah, sí?
Però després trobem, per exemple, exemples com Sant Cugat del Vallès, Vilassar de Mar o Sant Just d'Esvern, on tenen rendes similars, però molt més altes.
Ja.
Hospitalet de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet, la renda mitjana és més baixa que la mitjana catalana, i aquests que t'he dit doncs són similars, però per la franja alta de la forquilla.
Molt bé. Fa un any, què hi havia entre les notícies més llegides?
Mira, dèiem que s'encallava la compra de la casa Macià Alcarràs, era una notícia de la delegació de...
Seria interessant també, de
la ràdio de Lleida. En aquest cas, el propietari en demanava el doble del previst.
Mm-hmm.
Per tant, l'Ajuntament deia no podem pagar més del que val. El juliol, aquest any, la Casa Macià va ser declarada bé cultural d'interès nacional i, en fi, es va ampliar aquesta protecció, però la casa en Vallmanya, que és com es coneix, continua igual. És a dir, que continua amenaçant ruïna i el propietari ara mateix no hi ha fet les reformes que li reclama l'Ajuntament i la plataforma que vol salvar, diguem, aquesta casa, doncs continua demanant actuar.
És a dir, que aquest serial encara no s'ha acabat. Gràcies, Marc. Fins demà.
Molt bé. Ara, Cel.
Catalunya al dia.
La 1:34, la plana de Lleida tanca la campanya d'estiu amb rècord de pedregades, amb un total de 19. Destaca la del 19 d'abril, que va ser la més primerenca, amb pedres de fins a 3 centímetres, unes dades que el mes d'abril no s'havien registrat mai a Catalunya. L'increment de temperatures pel canvi climàtic afavoreix aquests episodis d'aquest tipus, les pedregades. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez, el nombre de pedregades aquest any contrasta amb les de l'any passat.
Sí, perquè si l'any passat en vam tenir 4, aquest any s'han disparat fins a les 19. Les comarques més afectades aquest any han estat el Segrià i la Noguera. I com apuntaves, la pedregada del 19 d'abril a la plana de Lleida va ser la més primerenca i amb les pedres més grans, de fins a 3 centímetres, dades rècord a tot Catalunya per l'època de l'any. Elisabet Porta, tècnica de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
La pedregada del 19 d'abril, bueno, va ser una pedregada rècord, una pedregada històrica, perquè es van recollir constància de pedres de fins a 3 centímetres aproximadament, doncs amb una pedregada de l'abril, que això no s'havia recollit mai al Pla de Lleida ni a Catalunya doncs, a l'abril.
Els registres també indiquen que cada cop hi ha menys, que la marçada s'hi augmenten les pedregades, que cada cop són d'una mida més grossa. Una virulència afavorida per les altes temperatures atípiques per l'època, un factor determinat pel canvi climàtic. Sarai Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya.
Amb aquest nou escenari de canvi climàtic bé, hi ha més episodis de pedregades, disminueixen les calamarsades però augmenten les pedregades i a més, la mida de la pedra cada cop és més grossa. L'afavoriment de l'ascens de la temperatura afavoreix la convecció de l'aire, hi ha més energia acumulada i, per tant, l'impacte que genera aquesta energia facilita que hi hagi una pluja més intensa.
Les alertes per tempestes fortes s'han multiplicat per 2 en un any. Unes alertes que, de moment, no poden concretar la zona on caurà una pedregada. La previsió més precisa que poden fer els tècnics és amb una antelació de 2 hores, tot i que només poden concretar la comarca afectada.
I ara una bona notícia, i és que a vegades la conscienciació que s'ha de fer en períodes d'extrema gravetat, com va ser la sequera que vam patir fins l'any passat, doncs acaben calant. I és el cas dels agricultors del marge dret del Ter, del Baix Empordà, que han reduït com a mínim un 20% la despesa d'aigua aquest any en comparació amb una temporada sense sequera. I és que, tot i que ja no hi ha restriccions, segueixen aplicant les mesures d'estalvi. Laia Claret, bon dia. De quina zona i, sobretot, de quines xifres parlem?
Doncs mira, la bon dia, aquesta zona són els regants del rec del Molí de Pals. S'hi cultiva sobretot arròs, però també blat de moro i pomes. És una àrea de gairebé 3.000 hectàrees i les xifres les posa en Josep Maria Parals, secretari de la comunitat de regants.
Els anys 2019, per exemple, varen gastar 25,9 hectòmetres cúbics. El 2020 en varen gastar 22. El 2023-2024, que varen ser els dos anys de sequera, ens varen moure a voltar voltant d'11 hectòmetres i mig i aquest any estem al voltant de 15 i mig.
Per tant, en comparació amb temporades anteriors, algun any la reducció ha estat fins i tot del 40%.
És a dir, que aquestes mesures d'estalvi que es van aplicar durant la sequera han funcionat.
Sí, de fet, aquesta és una zona que sempre ha estat molt conscienciada amb l'aigua, però Parals ho atribueix directament a això.
Senzillament perquè la gent ha adoptat els hàbits de la sequera.
Francesc Ramírez de Cartagena és el director tècnic de qualitat de la finca Masplà, que té 130 hectàrees a Torroella. I, a més, també és cap de recerca del grup d'enginyeria i gestió de reg de la Universitat de Girona. Especifica algunes de les tècniques d'estalvi que fan a la finca i diversos pagesos.
Fonamental anivellar amb làser cada any. És a dir, els camps se'ls deixa cota zero, se'ls deixa plans. És molt important per l'eficiència de reg. Llavors, a nivell general, els punts d'entrada d'aigua en el camp. Si tenim un camp molt gran amb un sol punt d'entrada, doncs ja l'eficiència del reg no serà tan bona com si tenim més punts d'entrada.
A més d'aquestes, hi ha altres mesures encara més concretes.
Sembra en sec, doncs perquè aquí podem reduir d'un 10 a un 15%. Una altra tècnica és el no drenatge del camp. I com ho fem quan volem tractar? Doncs tanquem l'aigua d'entrada i l'aigua va desapareixent perquè es va infiltrant. La tercera cosa és tancar l'aigua un mes abans de collir. Això ens permet estalviar d'un 10 també un 15%.
Aquestes són algunes de les iniciatives que prenen els agricultors, analitzen i mesuren també en col·laboració directa amb el grup d'enginyeria i gestió del reg de la UDG.
Sis minuts, haurem arribat a 2:45. El Club de Mar de Sitges viu les seves últimes hores d'activitat abans que demà es faci efectiu el desnonament instat pel Ministeri de Transició Ecològica per incompliment de la Llei de Costes. Després de 73 anys d'història, el Club de Mar de Sitges haurà de deixar les seves instal·lacions perquè l'Estat recuperi l'espai que ocupa a tocar del passeig marítim d'aquesta vila del Garraf, Quim.
L'Audiència de Barcelona ha donat la raó al Ministeri, que reclama les claus del club argumentant que s'ubica en domini marítimo-terrestre i incompleix la Llei de Costes. El vicepresident nàutic del Club de Mar, Benjamín Cervera, troba la situació incomprensible.
Estem en una situació límit, estem en una situació, no només nosaltres, malauradament, hi ha 18 clubs de platja de Catalunya que estem en la mateixa situació. Les escoles de vela té una mida, nosaltres tenim vestuaris, tenim equipaments, tenim barcos, tenim windsurf, tenim de tot, tot això necessita un espai. I després el que és més sorprenent és que tenim un passeig davant del club. Nosaltres no estem a sobre la sorra.
I lamenta la falta de suport polític que han tingut.
I és una pena que els polítics catalans no facin més per l'esport nàutic a Catalunya. Molts dels medallistes olímpics sota la bandera espanyola són catalans. I aquesta gent, el 90%, va aprendre a navegar a clubs com el nostre.
I a l'espera del que passi a partir de demà, Benjamín Cervera alerta que no rendiran fàcilment.
Nosaltres no ens donem per perduts. Si l'edifici es manté en peu, nosaltres seguirem lluitant per tornar a aquestes instal·lacions d'una manera o una altra manera, perquè els que naveguem som lluitadors.
Doncs hi serem demà a primera hora i seguirem aquest últim dia del Club de Mar de Sitges.
Catalunya al dia.
Doncs vinga, més coses. La nova campanya d'excavacions al Castell de Mur, això és el Pallars Jussà, torna a reforçar la teoria que hi va existir un antic nucli de població associat al castell, probablement de l'època visigoda. Les restes localitzades al turó mostren diverses fases d'ocupació entre els segles IX i XI, amb murs i estructures i el que sembla un carrer, fins i tot. Castell de Mur, Pau Rovira, bon dia. Tot plegat indica que no era només una fortificació militar, sinó també un espai on s'hi vivia.
Hola, Estel, bon dia. Exacte. Els arqueòlegs han documentat diferents capes constructives al voltant del conegut mur ciclòpic, tal com explica Paula Melero, codirectora de les excavacions.
Doncs la primera setmana vam obrir a màquina, bueno, la part més superior del poblat, la que toca cap al castell, donat que hi havia doncs, una gran quantitat de superficial i d'enderroc. I ara mateix estem delimitant els murs per tal d'anar doncs, acotant els espais.
Aquest mur de grans dimensions és una estructura anterior al castell medieval en un hàbitat associat al castell. Marta Sancho, directora gestora del projecte.
Sí, a Múrcia ja se'ls coneixia des de fa molts anys, però encara no se l'havia mirat massa ningú. I nosaltres pensàvem que associat a aquest mur podia haver-hi un hàbitat. Pensàvem que podia ser... Hi havia dubtes entre els especialistes, alguns deien que no, altres deien que sí, i l'estem trobant.
Aquí és on s'han trobat fragments ceràmics del segle IX i murs que podrien correspondre a un petit nucli d'habitatges. A més, s'hi han identificat carrers i estances que permeten començar a entendre l'urbanisme del conjunt.
O sigui, estem veient un pas com un carrer amb habitacions a costat i costat, que seria un model com bastant semblant també al que hi ha, per exemple, del que estem excavant al Puy de Sant Miquel, aquí a Pobla, o del que hem trobat també a Castelló Sobirà, o sigui, que s'estructura a partir d'un eix central. El tema està que no només tenim aquest nivell o aquesta fase, sinó que és possible que a mesura que baixem trobem fases anteriors, que no estaríem gaire més endarrere que el segle XIV, XIII-XIV. Però per sota, i és on vam trobar que teníem estructures que ja arribaven al segle IX.
Per la seva arquitectura i estat de conservació, el castell de Mur ha esdevingut l'emblema dels castells de frontera dels comtats catalans.
I ja ha començat la segona fase de restauració de l'exterior de l'absis de la catedral de Tortosa. L'objectiu és restaurar els elements més degradats i, un cop enllestits els treballs, fer la zona visitable. Tortosa, Jordi Barranca, per què està tan degradat?
Doncs mira, Estel, bàsicament hi ha dos factors que ho provoquen. Primer de tot, un és l'aigua, que al llarg dels anys s'ha anat filtrant i ho ha anat malmetent, i després, com no, l'activitat humana. Sentim l'arquitecte Carles Brull.
Realment, als anys 70, després de ja ben passada la Guerra Civil, es va fer una restauració, entre cometes, a la que pertanyen, no?, a alguna d'aquestes intervencions inadequades que us dic, no?, que eren actuacions molt genèriques, no?, i que van provocar alguna d'aquestes coses que ara us diem i que intentarem revertir.
Per exemple, es posaran unes baranes seguint el disseny originari dels autors del segle XIV, s'actuarà també en els vitralls i en les torretes de l'absis. Sergi Gordó és el bisbe de Tortosa.
Que millor que impulsar-ho també perquè molts, no només els tortosins i tortosines, o els diocesans de Tortosa, sinó tots aquells que vinguin de turistes o de fora de molts llocs del nostre món, puguin conèixer aquesta joia gòtica de la nostra diòcesi.
Tot plegat té un pressupost de 552.000 euros, un 75% dels quals els aporta el Ministeri, la resta els aporta el capítol de la catedral, la Generalitat i la Diputació.
Pràcticament 3:45 del migdia.
Catalunya al dia.
Viva Franco!
Viva! Això és València?
A Lleida, tret de sortida avui de la 16a edició del festival Som Cinema, que posa l'accent en les produccions dels Països Catalans. Fins diumenge es projectaran més d'una cinquantena de films i una de les novetats aquest any és l'aposta per la formació dels professionals d'aquest sector. Anem a Lleida amb la Júlia Albacar. Dèiem Països Catalans, però potser podem afinar encara una mica més i dir que el protagonisme serà del cinema lleidatà.
Bon dia, Estel. Doncs no sé si parlar directament de protagonista, perquè la programació és molt variada, però sí que el festival posa l'accent en les produccions del territori, com explica la seva directora, Judit Vives.
Sí, tenim bastanta producció d'aquí. A part de tot això, doncs, també tenim les activitats paral·leles, tenim concursos de curtmetratges al Som Secundària, projectes, no?, de filmació de curtmetratges que es fan durant el festival, que també les estan fent estudiants audiovisuals a Lleida.
Però també tindrem moltes altres propostes. Per exemple, en cinema social destaca la invasió dels bàrbars de Vicent Monsonís i que parla de l'espoli cultural durant la repressió franquista, o per exemple el film que es projecta a la inauguració este vespre, Duro, del director barcelonès Francesc Cuéllar, que aborda les violències masclistes però invertint en rols. També amb protagonisme per als documentals.
La mateixa quantitat més o menys de pel·lícules de ficció que de documentals. Nosaltres donem la mateixa importància, ficció i documental.
I novetats al programa estany, com el Som Cinema a la Pro, que ara explicàvem, que serà una jornada dedicada a guionistes i directors del territori, on participarà Arnau Vilaró, un dels guionistes de la multipremia d'Alcarràs.
Porque aquí estaré, te cedo mi corazón, sin cláusula ni condición, entrega total.
I si preferiu el teatre, l'Apolo acull aquest vespre l'estrena a l'Estat del musical Tutsi en castellà. Amb un repartiment protagonista encapçalat pels catalans Ivan Lavanda i Diana Roig, l'obra explica la història d'un actor en crisi que decideix fer-se passar per una dona per aconseguir el paper de la seva vida. Potser recordareu la pel·lícula protagonitzada per Dustin Hoffman fa ja una pila d'anys. Se'ns ho explica la Marta Vives. Segur que tots teniu en ment la pel·lícula de Sidney Pollack protagonitzada per Dustin Hoffman i Jessica Lange, que va marcar una fita a la història del cinema als anys 80. Inspirada en aquella pel·lícula, tot i que amb una versió actualitzada, la producció que s'estrena a Barcelona és una transposició de la que es pot veure a Broadway i que ja ha rebut 11 nominacions als Premis Tony. Es planteja en format de sitcom musical, amb la consecució de gags, el ritme de l'acció i un escenari central ubicat principalment en un apartament. El referent cinematogràfic pesa, però Diana Roig ens assegura que la fórmula musical aporta un plus.
La veritat és que és una responsabilitat. Alhora també tens un referent i aleshores pots inspirar-te molt en la pel·lícula i això també és divertit, no? Agafar el referent, portar-te'l al teu terreny, però tampoc ho canviïs gaire perquè la gent també doncs, esperarà a veure una cosa. Jo crec que no decebrà gens perquè, ja et dic, la versió musical, per mi, és millor, dona un plus a la versió cinematogràfica.
Per Ivan Labanda, que interpreta el doble paper de Michael i Dorothy, el repte tècnic és important, però sobretot aconseguir la versemblança.
Jo crec que el repte està en fer de dona, fent un home fent de dona, però mantenint la veracitat i mantenint aquella fina línia amb la comicitat, però que sigui creïble, que sigui tendre, i al final que acabi arribant als espectadors, que és del que es tracta, i que s'enamorin del personatge.
La producció, a més, compta amb 11 músics en directe sobre l'escenari. Dirigida l'obra per Bernabé Rico, que afronta el seu primer musical, posa en valor la seva estrena a Barcelona, amb un equip majoritàriament adit català.
Por primera vez en Barcelona se ve un espectáculo que no viene de Madrid. Los barceloneses van a ser, los catalanes en general que se acerquen a Barcelona, van a ser los primeros en ver esto por primera vez en España y en decir, oye, pues estoy convencido de que lo van a flipar.
Tutsi es podrà veure al Teatre Apolo fins al 8 de desembre. I ja sabem alguns dels detalls d'una de les cites marcades en vermell al calendari d'esdeveniments de les comarques de Girona. És el Lluèrnia, és el Festival de Foc i Llum d'Olot. Aquest any es farà els dies 7 i 8 de novembre i, com sempre, arriba amb novetats en el recorregut i també les instal·lacions que s'hi podran veure. Girona, Clara Jordan, quina és la principal novetat, doncs?
Doncs mira, per primer cop el recorregut d'instal·lacions arribarà fins a la vora del riu Fluvià. De fet, com explicava Xavi Bayona, que és un dels responsables del festival, es tracta de retornar als orígens de la mateixa ciutat.
Estem ja al que era el centre de la ciutat, abans dels terratrèmols fins i tot. Estem al costat del pont de Santa Magdalena, que dona origen a la ciutat d'Olot, també perquè aquí es podia creuar el Fluvià. I una mica aquest any doncs, tornem als inicis de la mateixa ciutat per poder-nos expandir, perquè hi capiguem tots en una àrea tan gran, perquè necessitem una àrea una mica gran per poder cabre tantíssima gent que passa al festival.
Què hi podrem veure aquí? No en sabem els detalls, com tampoc de la instal·lació que farà la plaça de Braus l'escollit com a hortolà de la llum d'aquest 2025. Jaume Ramírez, un dissenyador ara establert a Barcelona i que avançava, això sí, el fil conductor del seu muntatge.
Les portes em donaven una mica la resposta d'allò que havíem de treballar, no? Que hi ha una porta que diu sol i una altra que diu ombra. Treballar amb la llum vol dir també tot el rato treballar amb l'ombra i en aquest cas fem un projecte que intentarà doncs, abraçar-les totes dues i abraçar-les totes dues perquè després els visitants en gaudeixi, tant aquells que estan a prop de l'ombra com els que estan a prop del sol.
I aquesta instal·lació no es quedarà només en aquests dos dies de Lluèrnia al febrer, en el que és la primera col·laboració amb el Festival Llum Barcelona. El muntatge Ombra i Sol es podrà veure a la fàbrica Simon. Com també tindrà continuïtat fins passat Nadal el muntatge que es podrà veure a l'Espai Cràter. Aquests són dos de les desenes de fet de muntatges que juguen amb la llum i que hi haurà arreu de la ciutat. Entre aquests, per cert, els que es podran veure al carrer Joan Pere Fontanella i a la plaça Major, que han fet, atenció, més de 3.000 alumnes d'escoles i instituts de la ciutat.
Col·lectiu El Besòs, musicoteràpia al Liceu, mindfulness a la Casa Batlló o un itinerari terapèutic pel monestir de Poblet. Són més de 100 activitats arreu del país que donen visibilitat aquesta setmana als beneficis de la cultura, indubtables beneficis de la cultura en la salut de les persones, sobretot la salut mental. Es tracta de Healing Arts Barcelona, una iniciativa internacional que es fa per primera vegada a l'estat espanyol. Montse Mas.
Bon dia. L'objectiu és integrar les arts en els sistemes de salut i les polítiques públiques
públiques davant l'evidència científica dels seus efectes positius, com explica la metgessa Carmen Cabezas, membre de l'organització de la iniciativa.
Hi ha estudis que mostren que participar en activitats culturals, anar a un museu, a un teatre, a un cine, una vegada cada dos mesos, millora la llargada de la vida, evita mortalitat prematura. Per tant, molts beneficis i molt clars de practicar activitats culturals.
Fins diumenge es desplegaran per diversos equipaments de tot Catalunya fins a 110 activitats gratuïtes que vinculen arts i salut, com les que destaca Guillem de Fac Fullana Ferrer, cap de programes públics del Museu Nacional d'Art de Catalunya, que és una de les principals seus de la iniciativa.
Aquesta setmana fem temes en circ, per exemple, a Vilanova i a Salt. Al cap de setmana hi haurà activitats de participació i natura per gestionar l'ansietat i el malestar emocional pel Parc de Montjuïc. Vic ha programat una sèrie d'activitats de parelles artístiques, també de circ, també de literatura.
L'esdeveniment impulsat per l'OMS i un mecenes nord-americà aterra a Barcelona amb el suport, entre altres, dels departaments de Cultura i de Salut.
I l'il·lustrador del còmic V de Vendetta, David Lloyd, visitarà la cinquena edició del Festival Literari de Gèneres Fantàstics 42 de Barcelona, que arrenca el 5 de novembre. Ricard Ruiz Garzón és el comissari del festival.
Nosaltres estem fent la cinquena edició, en B baixa. Estem fent una edició que comença el 5 de novembre i estem fent una cinquena edició que, a més, arriba 50 anys després de la idea original del senyor Alan Moore. El senyor Alan Moore és molt difícil que visiti llocs, però sí que tindrem, i és una de les estrelles d'enguany, el David Lloyd.
Esports.
Cinc minuts ara per la informació esportiva en desconnexió per les quatre demarcacions aquí a Barcelona. Au del Serra, bon dia.
Bon dia.
Després de golejar ahir l'Olympiacos a la Champions, el Barça ja se centra a partir d'avui en el clàssic de diumenge a Madrid, on aquest migdia ha sabut que no podrà disposar del tècnic de Hansi Flick.
Així és, el comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol ha sancionat aquest migdia Hansi Flick amb un partit i ha desestimat, per tant, les al·legacions presentades pel Barça per l'expulsió del tècnic alemany dissabte passat contra el Girona. Això vol dir que Flick no podrà seure diumenge a la banqueta del Bernabéu per dirigir el clàssic. El Barça, però, ha decidit recórrer ara al comitè d'apel·lació. El primer equip blaugrana, com dèiem, ja ha començat a preparar el partit a partir d'avui, el clàssic d'aquest diumenge, després de guanyar 6-1 l'Olympiacos. Mentrestant, el Madrid, per la seva banda, haurà de fer-ho a partir de demà, ja que avui encara té partit pendent davant la Juventus en aquesta competició. Ahir els de Hansi Flick van golejar l'Olympiacos en un partit més efectiu que no pas en bon joc i en què van aconseguir sentenciar-lo definitivament en la darrera mitja hora després de l'expulsió d'un jugador de l'equip grec quan el resultat era de 2-1. Fermín, amb dos gols a la primera part i un altre a la segona, va ser el jugador més destacat del partit i va notar, a més, per primera vegada a la seva carrera, un hat-trick.
Bueno, molt content, la veritat. Primer hat-trick amb el Barça, un somni fet realitat. I, bueno, molt content, sobretot per la victòria, que l'equip ho necessitava.
Lamine Yamal va jugar 75 minuts i va marcar un gol de penal i arribarà a punt pel clàssic. En canvi, Ferran finalment no va jugar ni un minut, però tot indica que també estarà llest per jugar diumenge. Per la seva banda, el brasiler Rafinha ja s'ha començat a entrenar avui mateix amb el grup. Hansi Flick creu que el seu equip no arriba en bon moment a aquest partit.
Jo sóc optimista, penso un positiu per la temporada passada i perquè crec que som capaços de guanyar a Madrid. Tenim un bon equip. Potser recuperem dos jugadors, a més, i avui hem tingut una gran victòria que ens dona confiança de cara al diumenge.
Després de la victòria d'ahir a la Champions, ara el Barça suma 6 punts en 3 partits i ocupa la novena posició provisional a la classificació.
I a la Lliga Espanyola, ahir al vespre es va saber, crec que a la mitja part d'aquest Barça-Olympiacos, que el partit Villarreal-Barça que s'havia de jugar el 20 de desembre a Miami ha quedat cancel·lat.
Doncs sí, segons un comunicat emès ahir al vespre per la Lliga, la decisió cal atribuir-la a l'empresa promotora del partit, que ha decidit fer-se enrere davant la gran incertesa generada. El Barça va reaccionar amb un altre comunicat més tard, en què assegurava que respecta la decisió, alhora que lamenta l'oportunitat perduda d'expansió comercial.
En bàsquet avui té competició europea a la penya i la va tenir el Baxi Manresa.
Anem a pams, doncs, el Joventut rebrà aquest vespre a 3:15 el Bursa Sport Turca a l'Olímpic de Badalona en partit de la tercera jornada de la Champions de la FIBA. Aleix Durant, segon entrenador del Joventut, analitza l'equip turc.
És un equip que té molta solidesa defensiva, sobretot a la línia exterior, i que haurem de moure'ls molt per intentar trobar opcions en atac.
La penya ha guanyat els dos partits que ha jugat fins ara en aquesta competició. El Bursaspor ha perdut els dos. Ahir a l'Eurocup, el Baxi Manresa va guanyar la pista de l'Aris de Salònica, 79-86, i suma ja 3 victòries consecutives. El tècnic de l'equip del Bages, Diego Campo, destaca la dificultat del triomf.
Era un ambiente increíble. El rival tiene muy buenos jugadores dentro y fuera. Bueno, es una victoria que nos refuerza mucho en un estilo y en entender que es más importante que meter o no meter tiros, es importante jugar para el equipo.
Els manresans ocupen ara la tercera posició del grup, mentrestant el Barça, que demà rep els Alguiris al Palau a l'Eurolliga, té les baixes segures de Virizuela i de la Provítola.
En handbol, el Fracking Granollers va empatar ahir a 24 gols a la pista del Minaur Baia Mare de Romania i continua sense poder guanyar el primer partit de la temporada a la Lliga Europea.
Els ballesans van tenir a tocar el triomf, però van deixar escapar una renda que va arribar a ser de 4 gols en alguns moments del partit. Antonio Rama, l'entrenador del Granollers, no va quedar gens satisfet amb aquest resultat.
Que haurien d'haver guanyat, que a falta de 12 minuts guanyes de 5. Per molt que tinguis errades, has de guanyar. Penso que no hem estat a l'alçada, ha sigut un partit amb moltes errades, hem sigut massa irregulars, amb bons moments, però molt comptats, i en altres moments una mica de desastre.
El Freikin suma ara un empat i una derrota després de dues jornades a la Lliga Europea i acabarem dient que avui en hoquei patins s'ha de jugar un partit pendent de la segona jornada a l'hoquei Lliga a partir de les 8 del vespre, Barça-Calafell.
Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
El que volem fer és criticar el falocentrisme de la idea del desig, però de l'altra, com avui molts homes senten que el seu desig està posat sota sospita.
És el propòsit de l'edició d'aquest any del Festival Clàssics, que vol acostar els grans clàssics al públic general. Fins a mitjans de desembre es fan concerts, xerrades, lectures dramatitzades, majoritàriament a Barcelona, però també hi ha actes a altres llocs com a Can Mario, de la Fundació Vilacases, a Palafrugell. Aquí, aquest dissabte, la traductora i escriptora Carlota Gurt reflexionarà sobre el desig femení a partir de l'obra El convit, de Plató. Nosaltres el que desitgem és que ens torneu a acompanyar demà, a partir de la 1 del migdia, que acabeu de passar un bon dimecres.